COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, ja avui amb l'inici de la jornada 36 a primera, van penúltima del campionat i amb la lluita per la permanència que centra l'interès. Avui el Barça visita el Valladolid, que està en descens, el Barça sense Araujo, Pedri i Koundé, i sense la tensió competitiva que et dona l'estar jugant alguna cosa, però sempre hi ha alguna cosa en joc, com la imatge o el fet de dignificar la competició. El Barça no ha jugat res, però hi ha molta gent que juga coses en el partit d'aquesta nit, a l'Espanyol, sense anar més lluny, que per una vegada i sense que serveixi de precedent estaran desitjant els pericos avui que el Barça guanyi a Pucela. També avui tenim a 8:15 del vespre un Reial Societat Almeria, la Reial a certificar plaça de Champions i l'Almeria no està salvat encara, i a la mateixa hora un Celta Girona. El Celta no està salvat i el Girona apurant opcions de plaça de Conference League. La batalla per la permanència seguirà demà amb l'Espanyol ben a l'Atlètic de Madrid a 10:00 a Cornellà al Prat i a la mateixa hora el Getafe visitarà el Betis. Recordo com està el tema a la zona baixa: València 40, Almeria i Celta 39, Cádiz 38, Getafe 35 i en descens ara mateix Valladolid 35 punts, Espanyol 34 i ells tanca amb 20 punts. El Real Madrid jugarà demà el seu partit al Santiago Bernabéu. A 8:15 rep el Rayo sense Vinícius, que continua al centre del debat després dels fets de Mestalla, que esperem serveixin per seguir donant passos endavant a l'hora de combatre el racisme als estadis de futbol i també a la societat. Crec que en els darrers anys s'ha avançat, però s'ha de seguir avançant amb mesures dures contra aquells que van als camps de futbol a insultar, perquè s'han de combatre no només els insults xenòfobs, també els homòfobs i tot tipus d'insults, mà dura quan aquests insults estiguin tipificats com a delicte, i educació. L'educació a les escoles, als clubs esportius, a les famílies. L'educació és la gran eina que tenim per acabar amb actituds deplorables que, malauradament, veiem molts caps de setmana a qualsevol recinte esportiu, de primera divisió, de regional o de futbol base. Diu Vinícius que vol evitar que les generacions futures passin per situacions semblants. Tant de bo ho aconsegueixi i estem amb ell en aquesta creuada. I ja de pas, si tant li preocupen les generacions futures, que li doni un parell de voltes al seu comportament als terrenys de joc, que en aquest aspecte no és exemple de res i els nens miren. En handbol, el Barça ha conegut aquest matí el seu rival per la semifinal de la Champions. Del 17 de juny serà el Magdeburg alemany. L'altre enfrontament serà PSG-Kielce, i en futbol sala arrenquen els quarts de final pel títol de Lliga avui al millor de 3 partits. Avui tenim Barça-Valdepeñas. Comentarem la jugada avui al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Joaquín Luna i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si li guanya el Barça avui al Valladolid. Creieu que sí al 41%, que no al 59%. En clau espanyol, us preguntem si signeu acabar la jornada en la situació en la que estem ara. Heu signat que sí al 40%, que no al 60%. I en clau Girona, la travessa del Celta Girona d'aquesta tarda. Creieu que guanya el Celta al 32%, que hi ha un empat al 16%, que guanya el Girona la majoria al 52%. Marc Paires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllor, i passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem, que arrenca la jornada 36 a primera divisió i tenim Lliga i Tiempo de Juego avui dimarts, demà dimecres i també el dijous. Avui juga el Barça a partir de les 10 de la nit al camp del Valladolid, que s'està jugant la permanència. Saludo l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Camí de Valladolid, no?
Sí, sí, hem fet una paradeta a Madrid i després seguim cap a Valladolid, que són dos trens. S'ha de canviar d'estació, anar de tot xatxa Martín, i aprofito per fer una paradeta, dinar a la capital i després cap a Valladolid, que el partit no és fins a les 10 de la nit.
Sí, escolta, i el Barça ja està allà, i escolta, guanyar o intentar guanyar, encara que no jugui res, s'ha d'intentar, com va dir Xavi ahir, buscar la victòria.
Sí, tot i que hi ha molts seguidors de l'Espanyol que no s'acaben de fiar gaire de les paraules de Xavi Hernández, que ahir va dir que sortiria el millor 11 possible. De fet, m'ha trucat el Quique Iglesias aquest migdia, ara quan estava arribant a Madrid, i m'ha dit a veure si el Barça guanya 0-2 i cap a casa, sí. Evidentment, tots els seguidors pericos pendents d'aquest partit a Valladolid. Amb la Lliga més que celebrada, Xavi ha de buscar motivar els seus amb objectius individuals, com el trofeu Zamora per Ter Stegen, que només porta 15 gols en 35 partits encaixats, el Pichichi, que quasi bé el té lligat Lewandowski, 22 gols en Lliga, 5 més en porta el polonès que Benzema, i ser l'equip menys golejat de la competició. Xavi ja deia ahir que sortirà amb el seu millor 11 possible, però no pot comptar ni amb Koundé, ni amb Pedri, ni amb Araujo. Els tres tenen molèsties, en el cas de Koundé, fatiga muscular, i s'han quedat a Barcelona. Xavi no vol forçar en aquestes tres últimes jornades de Lliga. La novetat és Gavi, després de complir sanció, i no tenim cap dubte, Joan, que serà titular aquesta nit. El partit no serà cap examen per ningú, per cap futbolista, perquè l'entrenador ja va dir que les baixes estan més que decidides.
Ara fem la Loto, Xavi, però abans et pregunto per Koundé, que com tu dius no ha viatjat a Valladolid, va fer una molt mala primera part contra la Reial Societat, Xavi el va canviar al descans, i hi ha run-run sobre el seu futur, Helena.
Sí, ha avançat el company Toni Joan Martí a Relevo que Koundé està obert a sortir del Barça, fins i tot li hauria comentat a Xavi Hernández. Jo he preguntat al club i em confirmen des de l'àrea esportiva que s'ha valorat la sortida de Koundé, perquè ell mateix ha transmès al cos tècnic que no acaba d'estar còmode al lateral dret, la demarcació on el sol utilitzat Xavi Hernández, que no té cap jugador específic per aquella posició, i veu que com a centrals, tot i que l'altre dia quan va fer un mal partit contra la Real Societat va jugant a aquesta posició a l'eix de la defensa, veu però que davant, per davant té Araujo i Christensen. Estan al Barça convençuts que poden ingressar més del que van pagar fa un any al Sevilla per Koundé, que van ser 50 milions d'euros fixes, més 10 en variables, que podrien fins i tot fer negoci amb el central francès, però la seva sortida no està clara, Joan, s'ha valorat, però no està clara perquè Xavi preferiria que es quedés, però també el tècnic acceptarà que es pugui vendre a Koundé si acaba arribant un lateral dret. Entén que podria ser un peatge, perquè el que sí que vol, després de la prioritat del gran objectiu, que és un mig centre de gran nivell, com ahir va tornar a repetir per substituir a Busquets, també creu que és molt necessari per competir a Europa, que és la signatura pendent del Barça, tenir un lateral dret de garanties, que fins ara aquesta temporada no l'ha tingut, perquè li van portar l'últim dia de mercat, al mercat d'estiu, a Héctor Bellerín. Mai va confiar Xavi en Bellerín, per això va sortir al mercat d'hivern, i ara sí que voldria un lateral dret de garanties.
Molt bé, veurem què passa finalment. Escolta, la Loto, Xavi, a veure, un possible 11, va.
Possible 11. Ter Stegen en porteria, el lateral dret Valde a cama canviada, ja l'hem vist en els dos últims partits, el lateral esquerre Jordi Alba, parelles centrals per Christensen i Marcos Alonso, al mig del camp veig a Busquets amb Gavi De Jong, i a dalt a la davantera Rafinha, Lewandowski i Dembélé, el trident que repetiria, ja van ser titulars els tres a l'anterior partit contra la Real Societat.
Molt bé, Condis, que vagi bé la part del viatge que et queda. Que vagi bé.
Sí, deixa'm comentar-te també del futur de Messi, Joan, perquè sí, ahir Xavi va deixar en mans del propi Leo Messi el seu futur. Va dir que dependrà molt de la seva intenció, més del fair play del Barça. He preguntat també a la direcció esportiva com està el tema Leo Messi. Em diuen paraules textuals que no són pessimistes, que creuen que Messi esperarà que la Lliga li doni l'okay al pla de viabilitat econòmic del Barça, que l'esperen fons del club, l'esperen la setmana que ve, a principis de juny, però no els preocupa en el cas de Leo, perquè creuen que la prioritat de Messi ara és ser campió de Lliga amb el PSG, i que estan convençuts que esperarà el Barça per resoldre el seu futur. Ja saps que l'hoquei de la Lliga és fonamental, el vistiblau de la Lliga és fonamental per començar a moure fitxa i per poder a banda de fer altres moviments que interessin al Barça, poder fer-li una oferta ferma, oficial, a Leo Messi, que estan convençuts i tenen constància que abans que els milions, la milionada que li ofereixen a Aràbia Saudí, vol escoltar el club blaugrana, que està en disposició de fer-li una oferta de 25 milions d'euros bruts, per tant, uns 12,5 nets, que és molt menys el que li ofereixen a Aràbia Saudí, que ara mateix estan fent-li una proposta de 500 milions d'euros nets, perquè allà no paguen impostos.
Gràcies, Condis, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Me'n vaig ara cap a Valladolid per saludar el Juan Carlos Rodríguez, exfutbolista del Barça, membre del Dream Team i també ex del Valladolid. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas.
Que te pillamos haciendo a ti el camino inverso, de Valladolid hacia Barcelona, para jugar con los Legends.
Sí, a mí me pilláis al revés hoy.
Al revés, Bueno, que tenemos partido pronto, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que tenemos un partido con los Legends en Zambia y vamos a eso. Me es lástima perderme el partido cada vez que viene el Barça a mi casa, pero bueno, espero que logremos el objetivo, porque ya el Barça ya lo consiguió y el Valladolid consiguió el suyo. Y vuelvo a tener la oportunidad del año que viene.
Claro, menudo partidito hoy tenemos, Para el Valladolid es una final, Juan Carlos.
Sí, para el Valladolid se ha complicado. Lleva los últimos 5 partidos sin puntuar y no tiene buena pinta, ¿no?
No tiene buena pinta. ¿Qué está pasando? 5 derrotas seguidas, el equipo no venía mal, pero se está hundiendo.
Bueno, hubo un cambio de entrenador, no sé cuántas jornadas, hubo un par de resultados positivos, una pequeña reacción, pero ahora parece ser que bueno, tampoco he visto mucho cambio, quiero decir, no creo que hayamos merecido mucho más tampoco. Sí. O sea, quiero decir que los partidos del Valladolid pues han sido casi justas derrotas y ha habido, bueno, aunque han sido muy ajustadas todas y siempre se ha tenido la opción de puntuar, pero bueno, al final hay que dar un poquito más teniendo en cuenta lo que se está jugando. Y bueno, pues el Barça viene ahora mismo, me imagino, que algo más relajado, como también se ha visto en las últimas jornadas, y bueno, espero que se pueda dar algún resultado positivo, ya que luego tenemos salida a Almería y el último partido en casa con el Getafe, donde mucho me temo que vaya a ser un partido clave, ¿no?, para ambos.
Sí, ese Valladolid-Getafe, ya veremos cómo llegan a la última jornada, pero pinta que puede ser como una final para evitar el descenso, Juan Carlos.
Sí, si no se logra el objetivo antes, pues evidentemente vamos a llegar a ese partido con una necesidad de 2 puntos y un partido pues todo o nada.
Oye, nunca se sabe, pero claro, para el Valladolid es mejor jugar con un Barça ya campeón que con un Barça jugándose cosas. Nunca se sabe, pero bueno, es evidente que el Barça no va a ir allí con la tensión competitiva que iría si hubiera cosas en juego, Juan Carlos.
Sí, no, a priori, evidentemente, ya lo hemos visto. El Barça en el último partido no ha, bueno, aunque ha tenido su dominio y sus ocasiones, bueno, lógicamente no tiene esa necesidad y esa imperiosa necesidad de estar bien, además lejos de su feudo también, lo cual pues bueno, pues hace pensar que si hay alguna ocasión donde puedas tener más alguna ventaja, pues puede que sea esta, evidentemente.
Oye, campeón con mucho margen el Barça al final, Juan Carlos,
Sí, no, ha sido la verdad que yo creo que de principio a fin, ¿no? Yo, aunque haya habido vaivenes son muchas jornadas, pero evidentemente creo que este año se empezó muy bien, se empezó con mucha intensidad, con muchas alternativas y haciendo goles. Entonces al final pues lo lógico es que las cosas resultaran como han ido resultando, pese a que bueno, siempre se encuentran dificultades por el camino, evidentemente, pero eso no hace más que endulzar el éxito, claro.
Oye, ya lo ha dicho Laporta, lo ha dicho también Xavi, que bueno, que la Liga fenómeno, pero que bueno, de cara a la temporada que viene la asignatura pendiente es Europa. ¿Tú le ves al Barça todavía muy lejos de la primerísima fila europea, Juan Carlos?
Pues para nada, yo creo que no. Yo creo que hay muchos equipos que están creciendo ahora mismo, están llegando a un nivel máximo, como el equipo de Guardiola, por ejemplo, que va a llegar siempre ahí, el Bayern se ha caído pronto. El Madrid pues siempre está siempre es uno de los clásicos a estas alturas, pero bueno, el Barça, ¿por qué no? Claro que sí. Lo único es que hay enfrentamientos que son pues bueno, pues más caóticos que otros, y en un momento dado los fallos se te penalizan en exceso. Sí. Y ahí se ha visto que no, evidentemente, pues bueno, no hemos merecido tampoco mucho más. Sí. Pero ¿por qué no? Si el tope, vamos, aquí está, todo está en la confianza. Cuando algo lleva buen término es porque bueno, pues se ha dado con la tecla.
Sí. Vamos a ver qué pasa en verano, ¿no? Que también hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar con muchos futbolistas, quién va a seguir, quién se va a marchar, si viene Messi, si no viene Messi, qué vas a poder hacer con el fair play financiero. Claro, estamos en un verano muy incierto. Juan Carlos, ¿tú crees que hay que reforzar mucho al equipo?
Bueno, eso ya hay gente más capacitada para ello que yo, y evidentemente si se va a buscar, pues hay algo ahí que hay que tratar de corregir, pero bueno, yo creo que tiene una plantilla amplia y con muchas posibilidades de competir al máximo en todas las competiciones.
Perfecto, Juan Carlos. Hoy, antes de terminar, te pregunto por el tema de las últimas horas. El tema Vinicius, ¿cómo lo has visto? Que tú jugabas al fútbol en los años 90, yo creo que en ese sentido hemos avanzado bastante, pero hay camino por recorrer todavía, ¿no, Juan Carlos, o qué?
Hay mucho que recorrer, pero sí. Tampoco, bueno, está bien poner el altavoz y está quizás las mejores manos, ¿no?, para dar mucha guerra, sí. Que son en todos lados, pero bueno, yo creo que es una cuestión más de educación y de respeto que le quiere faltar, porque está claro que no es el único que pueda ser diferente y sin embargo solo le silban a él, yo creo que con el ánimo de hacer daño y de soltar. No creo que sea un tema más de racismo, sino de falta de educación. Yeah. Y eso, pues bueno, sigue habiendo otros insultos iguales o mayores, solo que bueno, que tenemos soportado, y quizás, bueno, sobran todos, evidentemente sobran todos los insultos, pero bueno, no hay que darle más importancia a unos que a otros, porque no creo que sea un tema de racismo, y sí falta de educación.
Sí, contra el racismo estamos todos, Juan Carlos, pero ¿tú crees que el futbolista debería también modificar alguna conducta que tiene en el campo?
Sin ninguna duda, todos tenemos que cambiar algo, y él evidentemente también.
Ok. Juan Carlos, gracias, vale, por atendernos, buen viaje, ¿eh?
Venga, muchas gracias, chao.
Chao. Ahora Oliveros agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La imatge del dia avui des de l'estació de tren de Chamartín, camí de Pucela. Pucela, l'estadi José Zorrilla i les imatges per la història. Aquella tarda de primavera, aquella aturada del penal d'Urruti, el llançament de Mágico González, aquella lliga que vam narrar des de Valladolid amb l'Àlex Botines i l'Héctor del Mar. Pucela, aquell gol de Xavi, precisament Xavi, una nit d'hivern que va salvar el cap del Bengal. I les dues imatges a la mateixa porteria, la porteria situada a la dreta des de la cabina de transmissió. La imatge del partit de Lucendo. Encara recordo com vam al·lucinar quan ens vam assabentar a l'hotel de concentració del Barça. Era estiu, un dels primers partits de la temporada, i era el debut i el primer partit i únic partit de Lucendo. Imatges de Pucela també una tarda primaveral, uns dies després de la primera Copa d'Europa de Wembley. Recordo estar i entrevistar a Johan Cruyff al mig del camp abans del partit. Em va dir que volien golejar per reduir el gol a veraixa amb el Real Madrid i guanyar la Lliga. El Barça va guanyar 0-6 i va posar pressió al Real Madrid per acabar aconseguint una de les lligues de Tenerife. Avui s'escriurà una altra imatge, una altra història. El Barça no juga molt, únicament Pichichi, Samores o mantenir la porteria a 0. El Valladolid es juga molt i l'Espanyol també.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. A veure quin record t'emportes del partit d'avui. 3:24, de seguida més Esports Cope.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un parell de coses més amb blaugrana, amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que venim de la festa a l'estadi del Camp Nou per celebrar el títol de Lliga contra la Reial Societat i diumenge que ve hi haurà més festa al Barça-Mallorca per acomiadar Busquets i també al Camp Nou.
Amb el lema "Fins aviat a Spotify Camp Nou", el Barça s'acomiadarà diumenge de l'estadi. S'inicia una campanya anomenada "Ple d'història, ple de futur" i han participat Joan Laporta com a president i els capitans del masculí i femení Sergi Roberto i Sandra Paños, a més d'un soci i una sòcia del club. Tots plegats han convidat primer els aficionats a assistir al partit de diumenge a Barça-Mallorca vestits amb la samarreta oficial del Futbol Club Barcelona, de qualsevol temporada, evidentment, però tots diuen amb la samarreta del Barça. El partit, com deia Joan, servirà per acomiadar l'estadi, per acomiadar a Sergio Busquets en el seu últim partit com a jugador del Barça al Camp Nou, i a més el Barça lluirà una equipació especial amb el missatge al pit "Ple d'història, ple de futur", acompanyant dels anys 1957, que és quan es va inaugurar el Camp Nou, i el 2023, l'últim any de l'estadi tal com el coneixem. Des de l'estiu es produirà aquest trasllat a Montjuïc i, de fet, a primers de juny, els primers dies ja entraran les grues al Camp Nou.
Escolta, ja hem conegut també a les últimes hores que el Barça es persona al cas Negreira.
Sí, Joan Laporta i els seus assessors han demanat al jutjat tenir la doble condició d'investigat i d'acusació particular per, diuen, el perjudici patit per una presumpta administració deslleial. El Barça també ha demanat que no es permeti personar-se al Real Madrid com a acusació particular i que, si ho permeten, posin una fiança de 500.000 euros.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I el Madrid juga demà. Gil, bona tarda.
No ho sembla, però juga demà. Bona tarda, Ballori.
Sí, ha de rebre el Rayo Vallecano al Bernabéu, però es continua parlant moltíssim del cas Vinícius. N'ha parlat aquest matí Florentino i també Ancelotti en la prèvia d'aquest partit.
Sí, posem-ho tot en ordre. Ens hem aixecat amb actuacions policials i detencions. Tres persones d'entre 18 i 21 anys a València pels insults que va rebre Vinícius. Estan acusades d'un presumpte delicte d'odi. No estan vinculades, diu la policia, amb grups ultres de València. No es descarten noves detencions en aquest cas, perquè estan tornant a revisionar les imatges, i a Madrid han detingut a quatre persones més, tres vinculades al Frente Atlético. Te'n recordes d'aquell derbi de Copa, sí, 26 de gener, que va aparèixer un ninot representant a Vinícius
penjant d'un pont.
Efectivament, sí, sí, d'un pont de la M11? Doncs bé, quatre detinguts. El madridisme més mal pensant diu: caram, això passa avui, curiosament. I com deies, Florentino, actes institucionals del Madrid, el Madrid de bàsquet, lliurant a Comunitat Autònoma i Ajuntament l'Eurolliga de bàsquet, i enmig dels discursos de Florentino, tant davant d'Isabel Ayuso com davant de Martínez Almeida, Florentino ficant cullerada institucional en el tema Vinícius i el racisme.
Lo ocurrido es realmente muy grave y además con el agravante de que no es la primera vez que ocurre. Por eso quiero dejar muy claro y anunciar que Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país. Hay que cambiar la estructura arbitral de nuestro fútbol, que se encuentra con una herramienta tecnológica que es muy buena, como es el VAR, que vino para ayudar, pero cuyo reiterado mal uso, como ocurrió el pasado domingo, se ha convertido en el principal problema. Un problema que convierte, como pasa en el caso de Vinícius, a la víctima en culpable.
No, em sembla que barreja coses que no tenen res a veure. No sé què té a veure l'estructura arbitral i el VAR amb la lluita contra el racisme.
Tot a la mateixa coctelera. Abans d'aquestes paraules, s'havia produït una nota pública de Mediapro explicant que les imatges que produeixen els partits entre 20 i 32 càmeres per partit van d'una banda a la unitat mòbil de realització del partit i d'altra banda totes les imatges a la sala VOR, i que és la gent de la sala VOR qui selecciona les imatges que va veure l'àrbitre quan se'l crida al monitor, i que Mediapro no intervé en aquesta selecció i que el servei d'assistència tecnològica al VAR no el fa la multinacional de Jaume Roures. En un dia també on hem conegut que Iglesias Villanueva, González González i Xavier Estrada Fernández no tornaran al VAR. No en vinculació amb aquest incident. No pots estar, diu la normativa, més de dos anys
fent... Això no té res a veure amb el que va passar l'altre dia.
Però, curiosament, ho hem conegut en el dia...
No, ja es va dir fa temps.
I
ja
s'ha remarcat, s'ha posat en negreta en el dia d'avui. Iglesias Villanueva, González González i Xavier Estrada. El madridisme més ultra es congratula de la desaparició del VAR de González González i Iglesias Villanueva. Roda de premsa d'Ancelotti, prèvia al partit davant del Rayo. Totes les preguntes focalitzades en el tema Vinícius, aposta el tècnic italià per un canvi en els protocols antiracisme.
Perquè si tu tienes que aplicar el protocollo tenia que aplicarlo cuando llega l'autobús al estadio, perquè ahí empiezan los insultos. E no es que Vinicius sea un provocador. En los partidos de la liga inglesa no hay policía. Aquí Aquí parece que se va a la guerra, porque tiene una camioneta enfrente, una camioneta atrás, una camioneta al lado, una camioneta... ¿A qué es? Afortunadamente en Inglaterra este tema lo han resuelto mucho antes, tomando medida drástica.
Ha demanat l'italià excuses cap al global de l'afició de Mestalla i ha coincidit amb Xavi, en el sentit que el món del futbol és l'únic on es contempla com a normal que hi hagi insults cap a la gent que està doncs, guanyant-se el sou i les garrofes. Un Ancelotti que, però, mostra una línia una mica més dura, espera, després de tot això, mesures.
Estamos esperando a ver qué pasa. Tomar medida es lo más normal, entonces... Aquí miro a la federación y a la liga. Puedo tener la responsabilidad en el futuro de quitar el jugador en el campo, de quitar el equipo también en el campo. Pero no es mi responsabilidad. Ojalá que no tengo que llegar a esta drástica solución.
Dit d'una altra manera, ja no descarta que si això es torna a produir, no prengui la decisió de retirar a l'equip del camp. Per acabar-ho d'adobar, Brasil, Lula, han comunicat a Espanya que consideren l'aplicació del principi d'extraterritorialitat als atacs racistes contra Vinícius, perquè el Codi Penal brasiler prevé que en situacions excepcionals s'apliqui aquesta normativa en cas de delictes contra brasilers, fins i tot quan estiguin a l'estranger. Sí, demà partit contra el Rayo, tornen Hazard a la convocatòria i al davanter del filial Álvaro, cau, evidentment, per sanció. Ja veurem un partit, dos partits, Vinícius.
De seguida en seguim parlant amb Emilio Pérez de Rozas i Joaquín Luna.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Vinga, saludo a Emilio Pérez de Roza. Hola, Emilio, bona tarda.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Molt bé, bona tarda i saludo també avui a l'articulista de La Vanguardia, el Joaquín Luna. Hola, Joaquín.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Disparat-ho primer avui, Joaquín, que l'Emilio ja l'hem sentit els últims dies parlant del tema Vinícius i vull conèixer d'entrada la teva opinió i a partir d'aquí seguim parlant. Com ho has vist?
Jo ja veient el partit ja vaig veure que diguem, seria on cristal·litzaria. Hi ha unes coses que han quedat, diguem, sempre una mica mitges. Jo crec que serà, que el cas Vinícius serà catàrquic. Jo crec que sí s'està reaccionant. Sí crec que tothom prendrà consciència una mica de que tothom pot fer més coses i, sobretot, ara que acabem de veure imatges de la Policia Nacional detenint a tres joves a València, no? És a dir, quan tu envies aquest missatge de que la massa no t'empara, que si creus que perquè està allà en 40.000 persones i tu crides insults racistes, no t'agafaran, sí t'agafaran, no? És a dir, jo crec que és, realment és molt cursi, però que és un abans i un després. Jo crec que sí que tothom està espavilant. Sí crec que, en fi, que els clubs, que els jugadors, que tothom és conscient de que això no es pot repetir. I, bueno, a mi també el que em sobra a vegades és una mica el tractar en 48 hores de resoldre problemes que venen de molt lluny. Jo, i acabo, soc d'aquests aficionats que, com tinc una edat, home, quan recordo com eren la qüestió dels insults als camps de futbol i el que hi ha ara, sí. progressat moltíssim, moltíssim, no?
Sí, sí, sí. Sí, Emilio, no sé si un antes y un después o un como mínimo un paso más adelante, que lo que pasó el otro día sirva para ir avanzando, y yo estoy de acuerdo con Joaquín. Vamos avanzando lentamente y hay mucho camino por recorrer, pero poco a poco vamos avanzando.
Sí, a ver, yo creo que los avances... o sea, el problema de este problema es que tenemos tanto que avanzar que está bien que avancemos un poquito, ¿no? Pero, por ejemplo, yo voy a sacar varios ejemplos en los que avanzar, que seguramente los tres estaríamos absolutamente de acuerdo. Por ejemplo, los espectadores, ¿vale? O sea, los espectadores en sí, los aficionados en sí, los forofos en sí, los abonados en sí, que denunciaran a toda esta gente. O sea, es decir, que nadie que rodea a esta gente pueda permitir que esta gente se comporte así. Estoy pidiendo lo imposible. Pero ahí es un punto donde tenemos que avanzar mucho. Después, hay otro punto que a mí me parece absolutamente vital, pero absolutamente vital, fundamentalísimo, yo creo que de los tres más fundamentales para mejorar y avanzar en este sentido, que son las estrellas, los futbolistas. O sea, yo creo que los futbolistas se tendrían que implicar de una manera brutal, enorme, en la solución de este problema. Y deberían de ser los primeros en decir que ellos no quieren ser animados por gente así. Deberían de ser los primeros negros y blancos, amarillos, que se pusieran todos de acuerdo juntos en el campo y decir, esto no lo vamos a tolerar. Deberían de ser los primeros en salir en los medios de comunicación a hacer declaraciones y a decir, señores, sean ustedes mis aficionados o no, esto es intolerable. Y hay una cosa que... no estoy dispuesto a admitir, reconociendo, como posiblemente coincidamos todos, de que España no es racista, pero tiene gestos racistas y ocurren incidentes racistas. Que es, sobre todo, lecciones de países donde eso es un escándalo. O sea, es decir, a mí, estos señores de Brasil, que no me den ninguna lección, ¿vale? Que no apaguen ningún monumento ni nada en honor de Vinicius, porque estos señores, millones de ellos, han votado a un señor que se llamaba Bolsonaro, que ha llegado a decir que sus hijos jamás serían gays ni se casarían con negras porque los tiene muy bien educados,
sí.
¿Vale? O sea, a mí, alguien que ha tenido un presidente así, que no me dé la lección. ¿Vale? Presidente, por cierto, apoyado mayoritariamente por muchas de las estrellas brasileñas que ahora están señalando a España como un país racista, empezando por Neymar.
Bien, bien, bien. Joaquín, lo que pasa es que luego acabamos de escuchar una manifestación de Florentino de esta mañana. Claro, el tema del racismo es un tema muy serio y muy grave. Y ya lo estamos mezclando con el tema de la estructura arbitral, que no entiendo muy bien qué tiene que ver una cosa con la otra.
Claro, es que lo malo que se dio enseguida en el caso es que todo el mundo empezó, empezando por Tebas, luego Rubiales, todo el mundo parece que quiera llevar el agua a su molino. Y esto es nefasto porque se necesita un poco aprovechar esta sensación de consenso de todos, de decir, de sensación de vergüenza, decir esto, oye, esto no puede ser y hay que dar más pasos y más rápido. Y lamentablemente yo diría que aquí todo el mundo va un poco a su aire. Yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Emilio sobre los jugadores. Los jugadores del Valencia, a mí una cosa que me indignó es que de aquella tangana provocada por Mamashvili, por el portero, y donde luego un jugador del Valencia, más que separarle, va un poco también a putearle, agarrándole por el cuello de aquella manera. Y que al final el expulsado fuese Vinicius, ¿no? Es decir, desgraciadamente cuando llegan determinadas situaciones, como era el Valencia, que se están jugando en la segunda, desde luego compañerismo hay muy poco. Al revés, fueron a desquiciar a Vinicius y lo consiguieron, claro.
Sí, remata Emilio.
No, estoy totalmente de acuerdo con Luna, con Joaquín. Es evidente que es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo en un objetivo, pero como mínimo, cuando estamos hablando de un tema tan delicado como el racismo y con intentar erradicarlo de los campos de fútbol, que por otro lado es el único deporte que los tolera y que los financia y que los tiene ahí, yo creo que ahí sí que deberíamos de intentar ponernos de acuerdo todo. Y da igual la camiseta, la bufanda o el jugador que seas del partido y lo que te estés jugando. Yo creo que esas cosas egoísmos y de intereses, ¿no? Lo que pasa es que al final, Joaquín, Joan, vamos a ir al fondo de todo y es la educación.
La educación, sí, sí. Esa es la herramienta, Emilio, esa es la herramienta.
Claro, hemos perdido muchísimo en complicidad, hemos perdido muchísimo en urbanidad, hemos perdido muchísimo en civismo, hemos perdido muchísimo en todo, ¿me entiendes? Yo insisto, a mí lo de Mestalla me pareció escalofriante, pero la salida de Joaquín en el Sánchez Pizjuán, en su despedida, al griterío de 50.000 personas, hijo de puta, me parece realmente de gallina de piel, que diría yo, Johan.
Sí, sí. Totalmente. Esa es la gran herramienta que hay que utilizar para combatir contra esto y para acabar con esto algún día, con los niños, la educación de los niños, en los coles, en los equipos, en los que jueguen, en las familias. Esa es la gran herramienta.
Los niños, Joan, y los padres, ¿no? Porque
también.
Yo siempre que llego a un semáforo y está rojo, y ve un niño al lado mío o un niño enfrente, me espero que se ponga verde. ¿Me entiendes? Aunque no pase ni mi coche.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque yo creo que él tiene que saber, que él tiene que aprender que solo se pasa en verde. ¿Me entiendes? Y nosotros los adultos estamos pasando los semáforos en rojo cuando hay niños en los semáforos esperando que se ponga verde.
Bendit. Una semana queda un ensañoso, Emilio. Joaquín, gracias, ¿eh?
Un placer.
Un abrazo.
Igualmente, una abrazada.
Adiós.
Seguim.
Adiós.
El Barça visita Pucela, rival de l'Espanyol, per evitar el descens. I ho seguirem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Jordi Alba y te invito a que sigas todos los partidos del Barça en Tiempo de Juego, con Paco, Pepe y Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimarts, des de Zorrilla, Valladolid, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Javi Casquero,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs els pericos desitjant que el Barça li guanyi al Valladolid aquesta nit i demà, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, va, Jordi? Bona tarda.
Li tocarà fer la feina a l'Espanyol, que és guanyar-li a l'Atlètic de Madrid.
Sí, claro, es lo primero que tiene que hacer, depender de primero sus resultados y después si el resto de rivales fallan, pues mejor que mejor. Hoy a las 4:30, es decir, en aproximadamente algo menos de una hora, rueda de prensa de Luis García, previa al partido frente al Atlético de Madrid de mañana, rueda de prensa en San Adrià. Veremos cómo evoluciona Sergi Gómez, que no acabó el partido ante el Rayo por molestias físicas, y sí, Grajera y Braithwaite llegan para jugar mañana contra el Atlético de Madrid, que parece que no, porque ya dijimos que sus lesiones eran para varias semanas, a pesar de que Luis García, suele ir diciendo que poco a poco se están incorporando al grupo.
Después de la victoria a Vallecas, Juan, ¿cómo has veo la situación, el Español? ¿Qué me dan a la fe en una mica de facing a mesura que es van donant els resultats?
Sí, lo que pasa es que el Español se ha situado un punto de la permanencia cuando queda 9 en juego. La salvación, algunos dicen que pasa por ganar los 3 partidos que quedan. Eso automáticamente les mantendría un año más en la primera división, aunque es posible que con alguno menos el equipo blanquiazul consiga la permanencia, porque también tiene algunos goles ganados. En cualquier caso, hay varios duelos directos entre equipos implicados en el descenso que pueden condicionar las cuentas. Hemos hablado para ver un poco cómo respira en los medios de comunicación que siguen al Español a diario con varios compañeros de diferentes medios para pulsar sus perspectivas sobre esa posibilidad que tiene el Español de seguir en primera división. Por ejemplo, Iván Molero del diario AS considera vital puntuar contra el Atlético de Madrid en Cornellà y desconfía de lo que puede hacer hoy el Barça en Valladolid.
Salia obert al cel a l'Espanyol, perquè la victòria a Vallecas, més que 3 punts, va suposar una injecció d'adrenalina que ni Uma Thurman a Pulp Fiction. Són 3 punts per tornar a ser-hi, per tornar a creure, per tornar definitivament a la roda de la supervivència. Ara bé, els comptes passen per aconseguir una missió tan titànica com ho és vèncer o com a mínim esgarrapar un punt demà contra l'Atlético de Madrid. Després ja caldrà creuar els dits si es supera aquesta missió amb el València i l'Almeria, que tant de bo arribin salvats a aquestes dues últimes jornades. Perquè, clar, hem de donar per fet que el Barça, que amb Xavi només ha perdut 3 partits fora, que mai ha encadenat 2 derrotes, òbviament no ens ho pagarà aquesta nit a Pucela, oi?
Ana Cordovilla, del Mundo Deportivo, lo fía todo a sacar 6 puntos en Cornellà sin descuidar los enfrentamientos directos entre equipos de la parte baja.
La salvació de l'Espanyol jo crec que passa pel RCD Stadium,
Per mi és clau que l'equip de Luis García guanyi els dos partits de casa. Per començar, és fonamental el que té aquest dimecres davant de l'Atlético de Madrid, aprofitant la bona dinàmica i l'eufòria que porta del triomf a Vallecas. I l'últim, Almeria, perquè jo considero que és complicat poder esgarrapar algun punt de Mestalla el pròxim diumenge. A més, hi ha un factor molt important que s'ha de tenir molt en compte, que els dos rivals directes a la parada en la lluita per no baixar, Getafe i Valladolid, l'Espanyol amb el Getafe té guanyat el gol a veres particular i amb el Valladolid ho té empatat. Amb la qual també és important aquest factor, en un suposat triple empat o empat en l'última jornada. Tothom patirà fins al final. Per mi és fonamental, per començar, assegurar els tres punts demà a l'Atlético, davant de l'Atlético, i veig aquest equip capaç de fer-ho demà.
Y por último, Oriol Vidal de TV3 no lo ve tan claro y también cree que el choque contra el conjunto rojiblanco es vital e insta al conjunto españolista a jugar como lo hizo en Vallecas.
La salvació de l'Espanyol és tan ràpida de calcular com difícil d'assolir. Dues victòries, com a mínim, en tres partits. Dues exhibicions més de dardarisme, dos golets més de Joselu i que Nico Melamed, clau per a Luis García, no vegi la cinquena groga. Però els càlculs ara s'han de limitar demà contra l'Atlètic perquè l'aritmètica de la permanència podria quedar a nivell de P3 en cas de victòria o bé passar a màster en matemàtiques pures si l'equip no guanya. En tot cas, fer la feina pròpia. Si ajudarà el Barça des de Pucela, difícil amb els de Xavi en plena descompressió, complicat veient els precedents blaugranes, Almeria i Getafe, impossible, de fet, si els jugadors fan cas als seus fanàtics. Però el repte de coronar-se com un equip de valors i exemplar sempre hi serà, respecte als molts equips encara implicats en el descens, més enllà de l'Espanyol. En tot cas, els periquitos a picar pedra per resoldre una situació i un curs que s'han embolicat tots solets i de forma kamikaze.
Bueno, como puedes ver, Bajori, prácticamente todo el mundo da como clave, una vez más, el partido frente al Atlético de Madrid en Cornellá. Por cierto, las 650 entradas puestas a disposición ya para el partido en Mestalla, Valencia Español del domingo, ya se han agotado.
Así está el Español. Juga también avui al Girona, el Verdí, hace una tarda.
¿Qué tal, Bajori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que visita el Celta, que encara no està salvat.
No, no està gaire... Li falta poc, vaja. T'anava a dir que no està matemàticament salvat, però li falta poc, perquè té 39 punts al Celta, tot i que canvia molt en una jornada si perds o sumes els 3 punts. I el Girona continua la seva lluita en intentar ficar el cap en aquesta setena posició. Setè Atlètic Club 50 punts, vuitè Girona 48, novè el Sevilla. El Sevilla, amb 48, desè Osasuna amb 47, onzè el Rayo Vallecano amb 46, el grup d'equips que poden aspirar a aquesta setena plaça que ara és del conjunt basc. Ve de perdre una derrota als últims 9 partits al Girona, que recupera Oriol Romeu, perd a Riquelme, ho explicàvem a la prèvia. Declaració d'intencions de Mitchell sobre el rival, el conjunt gallec del Celta.
És un equip que juga molt per bandes i després és un equip que té molta presència en l'àrea, en davanters Seferovic, Larsen, paciència o arribades de segona línia com Veiga, més que nosaltres. I hem de fer un partit molt competitiu i per poder guanyar.
L'objectiu de Mitchell, aquests 53 punts que ha marcat ja des de fa molts mesos el tècnic madrileny del Girona, un Girona que podria formar amb Gazzaniga en porteria, línia de 4, com és habitual, amb Arnau per la dreta, Javi Hernández per l'esquerra, Juanpe i Santi Bueno a l'eix, el retorn d'Oriol Romeu juntament amb Ivan Martín i Sigankov al mig del camp, i a dalt, per una banda, Jan Couto, per l'altra, Valeri, la referència al nou del Girona, que és Valentín Mariano, el Tati Castellanos, 8:15 al partit a Balaïdos, amb l'alicient sempre dels últims partits, Ballori, de Mateu Laoz a l'arbitratge.
Abans de tancar futbol, dono dues entrades dobles per anar demà a veure l'Espanyol Atlètic de Madrid. Dues dobles per anar demà a Cornellà al Prat. Per les dues primeres trucades al 93-270-37-77. Repeteixo, 93-270-37-77. Fins aquí al futbol.
Hora de votar. 28M en COPE.
Este domingo, desde las 8:05 de la tarde, especial elecciones municipales y autonómicas.
Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Valencia son el auténtico termómetro.
Con Expósito, los mejores analistas, el minuto a minuto del escrutinio, los posibles pactos.
Y estamos recorriendo España para...
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorriendo España para explicarte a pie de calle todo lo que pase.
Con el despliegue de las emisoras COPE.
En Tolox, ¿qué ocurrió? Pues que
603 vecinos votaron.
Superdomingo electoral en COPE.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
10 minuts i les 4. També tenim jornada, Albert, entre setmana a la Lliga CB. De fet, és l'última ja de la fase regular.
La 34ena, que comença avui amb 3 partits on no hi ha res en joc, i demà el que hi ha en joc, que és aquesta segona plaça, Madrid-Baskonia, l'última de play-off, d'on sortirà el rival del Barça, el Barça que rep el Camp de Múrcia. Interessant veure, després de la patacada de la Final Four, com rep el Palau Blaugrana el tècnic i els jugadors, i després queda també per determinar qui acompanyarà el Fuenlabrada a la Lliga Leport la temporada vinent. Tanca temporada el bàsquet Girona, ja salvat, però clar, què hi ha d'interès al bàsquet Girona? Primer saber com planifiquen, però amb o sense Marc Gasol a la pista?
Per mi és important doncs acabar la temporada amb els companys a la pista. Per mi és especial poder-ho fer. Em sento un privilegiat, no?, amb 38 anys i amb tots els quilòmetres que hem fet i amb totes les experiències que hem viscut, doncs, que és jugar l'últim partit de CB d'una temporada 22-23 sigui especial per mi, això, i ja està. La decisió que comentes la prendré amb la distància, sense cap drama ni cosa així.
Vinga, doncs apuntat, queda 3 partits avui, 8:45, Obradoiro Fuenlabrada, 9 de la nit, Lenovo Tenerife, Casa de Montsaragossa, i també a les 9 de la nit, Surne Bilbao Bàsquet, Unicaja Màlaga.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Un apunt també d'handbol, perquè Juan, el Barça ja té rival per la semifinal de la Final Four de la Champions de Colònia. Serà el Magdeburg alemany.
Es decir, el rival alemán en semifinales de la Final Four de la Champions, que se jugará a mediados de julio en Colonia. El equipo alemán es el actual segundo clasificado de la Bundesliga. Ojo, que viene a derrotar al Barça en las dos últimas finales de la Superglobe, algo así como el mundialito que comienza a principios de pretemporada, y participa por primera vez en la final a 4. En el resto de enfrentamientos históricos, 4 victorias del Barça ante el equipo germano. El Barça buscará la que es número 12 Champions, la tercera consecutiva, algo que no ha logrado ningún equipo bajo el formato final a 4. Y este año, por ejemplo, el equipo de Carlos Ortega ha vuelto a hacer una competición casi, casi perfecta, en la que solo ha cedido un empate en la pista del Kiel. El resto han sido victorias, por lo cual se le considera como el principal favorito. Gonzalo Pérez de Vargas es el portero del Barça.
La pressió jo crec que no l'han de tenir nosaltres, un equip que ve de guanyar 2 Champions seguides. Sí que és cert que això ens dona potser un paper, com deies, de favorit. Si mirem a l'històric amb el Magdeburg, les dues temporades, com has dit abans, no els hi hem guanyat, això iguala les forces, però crec que un equip campió no té la pressió de guanyar, com potser tenen altres projectes que han invertit molt i han apostat molt fort aquests anys i encara no l'han pogut guanyar, i sí que ho veig molt, molt igualat.
La otra semifinal enfrenta al PSG francés contra el Kielce polaco. La final, la 4, se juega en Colonia los días 17 y 18 de junio.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
En futbol sala, avui comença el play-off de quarts de final pel títol de Lliga. Tenim Barça-Valdepeñas. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Doncs després d'una mala ratxa de 2 derrotes i un empat que ha deixat el Barça com a segon de la Lliga regular, aquesta tarda comença el play-off. El Barça ha quedat aparellat amb el Valdepeñas als quarts de final pel títol de la Lliga. La sèrie és a millor de 3 partits. El primer partit aquesta tarda al Palau, a un quart de 8. Els blaugranes han guanyat els 2 partits de la Lliga regular més el de Copa d'Espanya, l'equip manxec, i ha parlat l'entrenador Jesús Velasco, que lamenta haver perdut el primer lloc i adverteix que l'equip no arriba en el millor moment.
Me preocupa que esto pueda llevar a los jugadores a perder confianza. Estamos haciendo un buen juego, no nos crean muchas ocasiones, pero nos meten gol muy fácil y nos cuesta muchísimo meter gol. Yo creo que esa es la lectura más importante. Hemos acabado segundos, el equipo lo ha hecho mejor, con lo cual esto de cara al playoff, no sé hasta qué punto nos puede llegar a afectar o no.
De cara al partit d'aquesta tarda, Pito és dubte i Lozano baixa de llarga durada.
Gràcies, Paula.
A vosaltres.
I acabarem parlant de tennis perquè demà comença al Club d'Apolo una nova edició del Trump Barcelona Open. És el torneig internacional de tennis en cadira de rodes. Tenim el seu director, l'amic José Coronado. José, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Jan. Què tal?
Què tal? Com va tot? Ja ho tenim tot a punt o què?
Tot a punt, tot a punt. Ja està tot preparat per arrencar.
Molt bé. Sisena edició ja, José,
Sembla mentida. Sisena edició ja. Molt contents de continuar fent anys i de millorar cada vegada el nivell del torneig.
Sí, sí, creixent, José, perquè aquesta edició ja esteu a la màxima categoria del circuit internacional, no?
Així és. Aquest any hem arribat a la ITCU, que és la màxima categoria, com ben dius, del circuit internacional. I, bueno, això per fer una semblança, no?, perquè la gent ho sàpiga, seria un nivell d'un ATP 1000, no?, un Mutua Madrid Open de Madrid, per exemple.
Sí, això vol dir que venen més cracs a jugar, no, José, o què?
Sí, aquest any tenim els millors jugadors i jugadores del món. Tenim el quadre masculí, el número 1, el número 3, el número 5 i 7, i el quadre femení tenim a la número 1, a la número 2, a la 4, a la 6, o sigui que molt, molt, molt nivell, un nivell molt alt de tots els participants.
Molt bé, escolta, doncs animem a la gent a que vagi aquests dies al Club d'Apolo. Tu, que sempre diem el mateix, que fins que no veus un partit de tennis en cadira de rodes en directe, no et fas una idea de la velocitat a la que es mouen els tennistes, José?
Així és. N'hi ha que viure-ho en viu, perquè la veritat és que aquests jugadors i jugadores ofereixen un espectacle increïble. Mouen la cadira a una velocitat increïble, però després, a nivell tenístic, voltegen la bola amb una força, amb una velocitat, amb un efecte increïble. Qualsevol persona que hagi jugat a tennis, quan ho veu, queda impressionada, no?, de dir, ostres, que sembla mentida que puguin jugar amb aquest nivell, perquè ens fem una idea, els jugadors estan servint a 140 km/h, moltes vegades això és un segon servei, no?, de tenis ATP, i fer-ho des d'una cadira és una passada, la veritat.
Sí, sí, és un espectacle. Escolta, i creuem els dits que el temps acompanyi, José,
Sí, 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 aquest és el problema. Estic tot el dia mirant cap al cel i mirant la previsió meteorològica. Bueno, esperem que no es compleixi la previsió i que puguem treure els partits endavant, i a veure si n'hi ha sort. Aquesta és l'única cosa que no podem controlar, que és el temps, però bueno, esperem que ens respecti i puguem tirar cap endavant la competició.
Molt bé, José. Heu fet la presentació aquest matí, com sempre, amb l'Àlex Correig allà, com a padrino, i amb la gent de la Fundació Johan Cruyff recolzant,
Així és. Un any més hem tingut el nostre ambaixador, l'Àlex Correig, aquí a les instal·lacions del Real Cultura de Barcelona, donant-lo suport i entrevistant els jugadors, com sempre, amb el suport de Trump, que és el nostre naming sponsor des de la primera edició. I aquest any, doncs, la Fundació Johan Cruyff ha donat un pas més amb la vinculació amb el torneig, i és l'entitat organitzadora del mateix. Així que molt contents, molt satisfets i feliços de que això sigui així, de que els nostres partners, doncs, al final siguin amics i cada any vulguin continuar fent creix el torneig.
Doncs a gaudir. José Coronado, gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé,
Moltíssimes gràcies. Us esperem aquí a tots del 24 al 28 de maig al Polo.
Una abraçada, José. Adeu.
Adeu, adeu.
Superstar.
Somos el club de las 25 Copas de Europa. Me gusta presumir. Las 14 de fútbol y ahora las 11 de baloncesto.
No tot ha estat vinagre, la compareixença de Florentino Pérez institucional davant de Ayuso i d'Almeida. Escolta, fa uns dies vam conèixer la mort del lluitador de lluita americana Billy Graham, un mític lluitador de la WWE, la que va arribar abans de que la lluita americana es fes popular aquí a casa nostra. El que em sobta de la notícia és que Billy Graham va ser Hulk Hogan abans que aparegués Hulk Hogan. Mira, la foto la tinc aquí. És exactament el mateix aspecte físic.
Porta bigoti, que no ho veig des d'aquí.
Porta bigoti, sí. Els cabells rossos, sí. Bueno, rossos de tenyit, chapucero, sí. I aquesta musculatura és el mateix aspecte que Hulk Hogan abans que aparegués Hulk Hogan. No sé si és que els papers ja estan establerts i van canviant els actors i els lluitadors, però podria ser, podria ser. Bueno, última hora, atenció, notícia important. Robin Lenormand ja té la doble nacionalitat, Espanya i França, per tant, si Luis de la Fuente ho considera oportú, doncs el poden cridar a la selecció espanyola. A Bilbao, Òscar de Marcos renova una temporada més, arribarà fins al 24 i em diuen que dijous Iniesta anunciarà que deixa el Vissel Kobe japonès.
Gràcies, ell.
A vosaltres.
Les enquestes. Guanya el Barça avui a Valladolid? Creieu que no, el 58%. A l'Espanyol, signeu acabar la jornada en la situació en la que estem? Heu dit que no, el 60%. I a Clau Girona, la travessa del Celta Girona, creieu que guanya el Girona el 51% dels que heu votat? Avui a Tiempo de Juego, jornada 36 a la Lliga, atenció especial al Valladolid-Barça de Pucela. A veure què passa. Que vagi bé.